Matí, amb Raquel García.
I arribats a aquest punt del programa, és el moment d'obrir les portes de la nostra galeria particular d'art, el Cub Blanc, oberta doncs, a tots els públics i gratuïta. I per això doncs, ens acompanya, com sempre, com tots els dijous, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador artístic de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Avui vens molt ben acompanyat i ens parlarem d'art i de literatura.
Literatura.
No? Fins ara no ho havíem fet, això.
No, i de fet, bueno, tots els invitats i invitades que intento portar no només venen exclusivament del món de les arts plàstiques, sinó que d'altres disciplines que acaben convergint d'alguna manera o una altra.
Doncs anem a presentar el protagonista d'avui, és amb el sabadellenc Francesc Rovira Llacuna. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Sabadellenc, i que avui doncs, ens ve a parlar del llibre El retorno del Messidor.
Correcte. Exacte.
Com va ser que va sorgir aquesta proposta?
Bé, o sigui, la història que explico el llibre ja em ve de fa molts anys. Recordo quan feia el batxillerat, el llibre d'història o història de l'art, hi sortia un quadre que era La mort de Marat, que és un home mort a la banyera, que era un polític que bueno, el va assassinar una noia que es deia Charlotte Corday, que era d'un bando rival. Aquest home vivia a la banyera i rebia les visites ja a la banyera. Llavors aquesta noia el va assassinar, no?
Llavors, vivia a la banyera, desconec,
totalment. Però tenia una enfermedad,
tenia una malaltia,
no?
A la pell. No sé si era al·lèrgic, si era una malaltia venèria. L'home, al seu despatx, davant de l'escriptori, tenia una banyera. Llavors, les visites que rebia, les rebia a la banyera. Com que tothom ho sabia que estava malalt, doncs, bueno, ja li disculpava que estigués l'home amb pilotes i a la banyera.
Curiós, eh?
Llavors, aquesta noia, la Charlotte Corday, va preguntar per ell, la van deixar pujar al pis on tenia el despatx, i a l'entrar li va acabar el punyal i el va matar. Bé, aquesta escena, uns anys més tard, jo vaig anar amb una visita al Palau Macaya, a Barcelona, al Passeig de Sant Joan, que hi havia una exposició d'un pintor noruec que es diu Edvard Munch. Hi havia també La mort de Marat. Però, o sigui, el quadre de La mort de Marat també el va pintar ell, però diferent. Apareix la Charlotte Corday davant del cadàver del Marat, però apareix despullada. Llavors això em va fer pensar, dic, home, potser aquest senyor Munch va pensar que entre l'assassina i la seva víctima hi havia una relació passional, que el crim no va ser només polític, sinó que va ser passional. I això és el que em va donar una mica la idea d'escriure una novel·la sobre aquest tema. I així és, vull dir que d'alguna manera treballo amb la possibilitat de que la relació entre l'assassí i la víctima fos passional més que política.
De fet, en el llibre tenim, diguem-ne, dos pols. Un que és el que comentàvem sobre el món de l'art, que són personatges que transiten en aquest ambient, com per exemple la Galeria d'Art Piramidón de Barcelona.
Correcte.
Després també una fundació fictícia, si no m'equivoco, és la Fundació Lambert.
Sí.
I per altra banda, que procura recuperar i vetllar per la història francesa, moderna francesa. I per altra banda tenim aquest caràcter històric de la França moderna, en el que els principis de la República i tot plegat es van posant sobre la taula a poc a poc.
Correcte. Bé, el Marat, Jean-Paul Marat es deia, era metge que no exercia, era director d'un diari que es deia L'Amic del Poble, L'Amic du Peuple, que era un diari molt, diguem-ne, centralista. Llavors, des del seu diari, ell denunciava els enemics de la República. O sigui, per ell els enemics era... O sigui, hi havia dos bàndols a la Revolució Francesa. Els jacobins, que era el bàndol centralista, diguem-ne, si diguéssim a Espanya, seria el bàndol mesetario, i els girondins, que era el bàndol perifèric, diguem-ne, més, en termes actuals, seria més autonomista o més federalista, i diguem, els dos eren revolucionaris, antimonàrquics, els dos bàndols, però tenien diferents visions de com havia de ser la República Francesa. Llavors, ell, des del seu diari, denunciava doncs, els girondins i deia en Depardieu que anessin a la guillotina. O sigui, ell va enviar moltes persones a la guillotina. Era la mà dreta del Robespierre, que era el primer ministre o el cap de govern, que bueno, era l'home més cruel de tota França, deien, i més poderós, no? Llavors ell, el Marat, era la mà executora del Robespierre. Llavors, aquesta noia, la Charlotte Corday, vivia a Caen, a Normandia, era una zona al ser perifèrica, doncs eren girondins, diguem-ne, anticentralistes, i ella sentia dir que a París hi havia un home que enviava la guillotina a tots els seus amics. Llavors, un bon dia, la noia vivia en un convent de monges, les Germanes Trinitàries, es va escapar del convent, va viatjar fins a París, va arribar a París, va anar a comprar un ganivet, no sé si va anar al Leroy Merlin, ja no sé on va anar, va comprar un ganivet i va demanar per parlar per ell i, bueno, quan va estar al seu despatx, el va matar. Llavors, no se'l pogué escapar, perquè, clar, era dins d'una casa, en un primer pis, hi havia altres polítics amb altres dependències de l'edifici, la van detenir al moment i els 4 dies van a la guillotina.
Vull dir... Això també parla, això també significa una mica que Marat rebia a tothom, perquè si en principi amb la Charlotte Corday i Marat no hi havia cap relació, rebre un cap de govern com era Marat a una persona que venia d'un monestir de monges i que potser no tenia massa relació en l'àmbit polític, el va deixar entrar
quan aquesta noia va trucar a la casa, era el carrer des Cordeliers, deia, carrer dels Cordeliers, la va rebre la germana del Marat, que li feia de secretària. Llavors va dir que volia parlar amb ell, no sé si va explicar el perquè hi volia parlar, un tema polític, però va veure una noia joveneta, que venia un convent de monges, com a indefensa, i la va deixar pujar. Va dir, sí, puja al primer pis, que allà està el meu germà a la banyera. Clar, no es va imaginar que portés un ganivet per matar-lo.
Sí, de fet, en el llibre hi ha un personatge que es diu Margot, que és una noia certament atractiva, gran pintora, i amb una capacitat i tècnica molt rellevant, amb mals coneixements de pintura figurativa. De fet, en la novel·la es pot presenciar una exposició que ella té a la Galeria Piramidón. Què et va fer ubicar un dels personatges en aquesta galeria de Barcelona, que alguna vegada ja n'hem parlat aquí, Raquel, d'aquesta galeria Piramidón, que té residències artístiques? Què et va fer pensar?
Conec la galeria, llavors vaig dir, home, si és de situar escenes en una galeria d'art, millor fer-ho en una galeria coneguda que en una que no hi ha estat mai. Jo es conec molt aquesta galeria, conec els seus amos, el senyor Isidre Buigues i el seu fill, el Jordi Buigues.
Que per cert, l'Isidre Buigues és sabadellenc.
És sabadellenc, sí, és de Sabadell. Inclús els vaig demanar permís perquè em deixessin la galeria per ubicar-hi part de la història. I em van dir que encantats. Dic, l'únic que us modificaré el decorat per dintre, us la reformaré per dintre.
Una petita llicència literària.
Sí. I bueno, em van donar permís. Diguem-ne que en els estudis que tenen dins de la galeria... O sigui, hi ha estudis on hi van pintors residents que viuen allà i pinten durant una temporada. Sí. Diguem-ne, els estudis, us hi poseu un quarto de bany. Us sembla bé?
Amb una banyera.
Cap problema. De fet, no hi ha quarto de bany, però jo a la novel·la hi vaig posar un quarto de bany. Jo penso que la novel·la, per ser versemblant, és bo que ensenyi entorns reals. Clar, el Piramidón el conec. És un edifici de 16 plantes, per això es diu Piramidón, ve de piràmide, Piramidón. Són 16 plantes. La Galeria d'Art té les 5 últimes plantes. L'última de totes, a sota hi ha una espècie de pista d'aterratge d'helicòpters a la terrassa.
Sí, a vegades hi fan concerts.
Hi fan concerts, també. Llavors, a la planta 16 és on hi ha l'exposició. I a la 15, 14 i 13 hi ha els estudis dels diferents pintors que viuen allà mentre pinten. Llavors, bueno, ja dic, vaig voler... Aviam, és millor ensenyar un entorn real i que el coneixes que no inventar-te un entorn. Perquè sempre dic que la novel·la, per ser versemblant, millor que doni referències reals. Clar, molts lectors potser coneixen aquesta clàusula. Ah, mira, jo allà hi he estat. Això contribueix a que es creguin més la història que els hi explico.
I aquesta noia, la Margot, que és francesa, sí. Fa una exposició en la... Fa una exposició o són els seus alumnes que fan una exposició al Piramidón?
Són els seus alumnes.
Són els seus alumnes.
Ell els ha dirigit, A veure, diu la noia, que això també ho han confirmat altres artistes, diu, aviam, per aprendre a pintar, una bona eina és copiar quadres d'altres autors. Copiar per aprendre, no per crear, diguem-ne. O sigui, una cosa és la tècnica de la pintura, que això s'aprèn pintant qualsevol cosa, com per exemple quadres d'altres artistes, i un cop en saben, allò és ja que cada un creï pel seu compte. Mm. Llavors, les classes que ella els hi feia, és que em va confirmar el Jordi Buigues que això passa a la vida real. O sigui, hi ha estudis on es pinta reinterpretacions que diuen que no són plagis perquè no... Hi posen la firma autèntica, la seva firma, però reconeixent que el quadre no és seu. I pintat això, copiat de tal autor, no? El qual vol dir que no són plagis, sinó són reinterpretacions.
I per què es fan aquestes reinterpretacions?
Per aprendre a pintar. Això fa per aprendre a pintar. Llavors, un cop ja en saben de pintar, llavors ja pinten el que vulguin. Hi ha surrealisme, el que vulguin.
Ja tenen la seva tècnica, no?
Exactament, cada un ja té el seu propi estil.
I els quadres que representa que reinterpreten aquests alumnes són obres que tenen a veure amb la història de la República Francesa.
Correcte, la Revolució Francesa.
Estem parlant, per exemple, de la llibertat guiant el poble... o Correcte. La mort de Marat de Jean-Louis David.
El Napoleón creuant els Alps, aquesta del Delacroix que en deies, bueno, diferents quadres, i alguns que jo no conec.
Té lloc aquesta història? Transcorre en altres escenaris?
Sí, evidentment, una part passa a París...
A Barcelona també, no? Em
sembla a Barcelona, sí, sí. Bueno, el Piramidón és a Barcelona, el barri de la Pau està el Piramidón. I bueno, també passa. Diguem-ne que les escenes clau de la novel·la passen dins del Piramidón, perquè m'interessava que fos dins de la galeria d'art. Ara també hi surten altres entorns.
Bueno, també hi ha aquesta fundació Lambert, que la qual sembla una entitat tancada amb propòsits nacionalistes, que té cert punt de secretisme.
Correcte.
No? En què els personatges, sobretot en principal el Quim Negre, indaguen el seu fons per investigar el que ell està realitzant sobre la novel·la i sobre aquest contingut fictici.
Correcte.
Que vol donar a la... Bueno, és que això també és un altre tema, no? Què és el que vol fer... la funció del personatge del Quim Negre sembla que sigui una investigació a nivell històric o una realització d'una novel·la fictícia?
Bé, el Quim Negre té la mateixa sospita que vaig tenir jo. Aviam, potser la relació entre Charlotte Corday i Jean-Paul Marat era passional. Té aquesta sospita, no? Perquè diu, el Edward Munch va pensar el mateix. I llavors vol investigar-ho. Llavors per això necessita llegir documents portats del convent de les monges on vivia ella, a Caen, portats a París. Aquests documents els custodia la Fundació Lambert. Però no els hi deixen veure, els hi amaguen. I pensa, bueno, això és que potser hi ha alguna cosa que no volen que vegi i potser faré un descobriment que no encaixa amb la història oficial. Però com que veu que no hi ha manera de veure què va passar, s'inventa ell la història. O sigui, aquesta relació passional entre els dos personatges se la inventa ell i l'escriu amb una novel·la presumptament fictícia. Que, clar, no pot dir que és veritat perquè no ho pot demostrar. Ell diu, jo escric una història inventada, però sospito que aquesta història és veritat i algun dia intentaré demostrar-ho. O sigui, aquesta és la novel·la que escriu el Quim Negre, el Joaquim Negre.
Sobre aquesta informació que té la Fundació Lambert, que vol bastant confidencial, que hi vol accedir el Quim Negre, jo penso també és un símil evident, no?, en què certes institucions i governs tenen informació privilegiada que no volen donar la llum per por a canvis massa revolucionaris, ja no només a nivell polític i econòmic, sinó de pensament.
Sí, es pensa que és així, que hi ha... Però, bueno, aquesta és una fundació privada, eh? Una fundació privada que, dic, en principi, el seu objectiu és conservar la memòria històrica, per dir alguna cosa. La memòria històrica vol dir tot allò que pertany a la història de França, com dius tu, era nacionalista. Això és, diguem-ne, l'objectiu oficial. Després ja té altres objectius, que aquests ja no els diré, perquè és el secret de la novel·la, que són objectius personals del seu director. El senyor Lambert, Ferdinand Lambert, li poso. Ell, personalment, té els seus propis objectius, que són aliens als oficials de la Fundació.
Clar, estem parlant de fets històrics que rememoren grans ites dels països on forgen la seva identitat. Jo penso, clar, hi ha certes entitats que potser no cal dir o... que mantenen aquesta informació per por a que hi hagin canvis i és que al final la història l'anem construint a mesura que es van... Això també és una cosa que volia parlar, no? La novel·la és fictícia però tracta d'esdeveniments històrics que de manera especulativa...
Sí.
Fins a quin punt la teva feina també es podria considerar, fins a quin punt la feina del Quim Negre es podria considerar d'investigació i no pas de creació?
Bé, aviam, la novel·la és una història fictícia, la meva novel·la, i la del Quim Negre també és una, és una novel·la dins de la novel·la, no? Però jo dic, tot i sent fictícia, m'agrada que tingui un entorn real, un entorn real. A veure, tu vols llegir una novel·la i poses en dubte que sigui veritat. O diguem-ne, encara que sàpigues que és fictícia, l'autor t'ha de convèncer de que això va passar de veritat. O sigui, ha de ser semblant veritat. Una tècnica perquè una novel·la sembli real és rodejar-la de fets reals, coneguts pel lector. El qual el lector diu, ah sí, ostres, això ja ho vaig veure, ja ho vaig ser-hi. Per això veuràs que hi surten fets doncs, recents, com els atemptats de Atocha, de Madrid... Bé, una pila d'entorns geogràfics i fets reals recents, que el lector, clar, ubica la història fictícia dins d'aquest entorn i això el convenç de que la història és real.
Mm-hmm. Així l'enganxa, no?
L'enganxa. Encara que la fos no s'ho cregui, dius, bueno, aquest autor m'ha convençut que aquesta història està passant de veritat.
I nosaltres continuem aquí a l'estudi doncs, amb el Gerard Torres Sant Martí i també doncs, parlant amb el Francesc Rovira, llacuna doncs, del procés de creació del Retorno del Messidó. I a mi m'agradaria doncs, que ens expliqués ara com ha estat tot aquest procés de documentació, de recerca i quant de temps ha trigat en crear aquesta història.
Bé, aquí hi ha dos temes. Un és la història que explico i l'altre és la documentació perquè sigui persemblant. La revolució francesa, diguem-ne que la coneixia bastant ja, hi sortia en el batxillerat, hi sortia a COU, dins de dret hi havia dret polític on també van tocar la revolució francesa, diguem-ne que ja me la sabia bastant bé, perquè m'he tingut de documentar. Clar, hi ha detalls que me'ls he tingut de buscar. Per tant, l'entorn de la història que explico ja me'l coneixia bastant. I la història en si, com et deia, doncs, va ser arrel de veure el quadre del Eduard Munch, que em va donar la idea de que la relació entre els dos personatges podia ser no la política d'amistat política, sinó podia ser passional. I que potser després de moltes visites a casa del Jean-Paul Marat és quan l'havia apunyalat. La història oficial és que no, va arribar de París, va comprar el ganivet, va pujar i el va matar. Això és la història oficial. La possible història passional és que ja portaven un any, diguem-ne, que un cop al mes la Charlotte Corday l'anava a veure a París, fins que arriba un punt que el va matar. El Quim Negre ens diu a la seva novel·la que en un moment de passió amorosa ell li confessa que ha fet servir les seves confessions del de la Charlotte Corday per detenir a nous amics d'ella i posar-los a la guillotina. O sigui, ella pensa, bueno, aquí estem parlant de passió i amor, però el que jo dic, tu t'ho apuntes i ho aprofites per detenir els del meu bàndol. I aquí és quan va decidir matar-lo. Això és el que ens diu el Quim Negre en la seva novel·la. Que podria ser veritat, també. Si no
és
sabem,
interessant però... com l'obra d'Eduard Munch et va proposar diguem-ne, fer aquesta versió teva de la història de l'assassinat de Marat.
Bueno, el fet de que la Charlotte Corday aparegui despullada. Ja diràs per què una assassina que vol matar la seva vida s'ha de despullar. No cal, no? Uh-huh. Llavors, quan això dona obre la porta a la idea de que podrien tenir una relació no política, sinó passional.
Uh-huh. I a qui li agradarà aquest llibre? Què proposes? És recomanat doncs, pels amants de la història, de l'art... per qualsevol lector?
Bé, jo t'he de dir que a tothom. Home, jo diria aquell que li agradi la intriga, el suspense, que es diu, li ha d'agradar, perquè jo he procurat que des de la primera línia enganxi. O sigui, ja sembro a la primera línia un punt d'atenció narrativa. Quan el protagonista diu que el fet d'haver anat a París en tren i no amb avió i haver arribat 12 hores tard, li ha salvat la vida. I no dic el per què. Això ja és un punt d'atenció narrativa i procuro que aquesta atenció es mantingui durant tota l'obra. Mm-hmm. Per tant, tot l'amant del suspense i també de l'erotisme.
Sí.
I tots som amants de l'erotisme, suposo. Mm. Per tant, ha d'agradar a tothom, jo crec.
Inclús també a totes aquelles persones interessades en la història de l'art hi ha un contingut
també
plàstic molt interessant que tenint en compte que el Francesc ell és escriptor i no ve de l'àmbit estrictament pictòric, es narra bastant bé. I després també aquelles persones interessats també en la història francesa de la Revolució, evidentment.
Correcte.
Que a mi aquesta història, la història de la Revolució Francesa, em sembla fascinant i va ser una de les, jo diria, els primers esdeveniments per forjar la democràcia actualment com la coneixem.
Sí, és fascinant perquè va canviar el món. Abans de la Revolució Francesa manaven els reis, els monarques, i era un poder que venia de Déu. O sigui, el rei era rei perquè havia nascut ja rei i venia de Déu, aquest poder. Per tant, el rei responia de les seves coses davant de Déu i a l'altra vida. I ara que en vida no tenia per què respondre davant del poble.
És el que pensen ara els anglicans. No?
Per exemple. Però bueno, va ser en Jean-Jacques Rousseau, un dels els ideòlegs de la Revolució Francesa, que va dir, home, doncs en lloc de que el rei ens l'enviï Déu i respongui davant de Déu, nomeneu-lo nosaltres i que respongui davant nostre. Això va ser el que va canviar la manera de veure el poder, que era millor que el que manava, digue-n'hi rei, digue-n'hi president o primer ministre, que l'escolli el poble, i si no ho fa bé, que respongui davant del poble, com està passant ara. Però està passant ara precisament, no?, que el qui no ho ha fet bé de respondre davant d'un parlament i davant d'un poble. Clar, quan era el poder carismàtic, antic, doncs, bueno, el rei no tenia per què respondre davant de la gent si ho feia malament.
Aquests fets estem parlant del 1793.
90... Els ideòlegs eren anteriors, una mica anteriors, bueno, mitjans del segle XVIII, del 1700 i pico. Mm-hmm.
Per cert, Francesc, aquest és el teu tercer llibre, no? Em sembla, ja?
És la quarta novel·la.
La quarta novel·la meva.
Per això tinc una novel·la col·lectiva escrita per 9 autors, que jo sóc una mica el que va coordinar, perquè eren alumnes del meu taller literari, que es diu Una trama mal ordida, que s'està venent molt bé aquí a Sabadell. Ha tingut molt èxit. Ens la faran amb teatre. Ah. Ara, ja han fet el guió, el grup L'Encert, d'aquí a Sabadell, la representarà a partir de gener, ens van dir. El tenen el guió a punt, l'ha fet una noia que es diu Maite, i ara a l'estiu començaran els assajos i la representarà el mes de gener. El qual, doncs, això ens dona molta satisfacció. Que per ser una novel·la molt... Ens feia por perquè era explicada per 9 autors i és un assassinat en família i cada autor es posa a la pell d'un personatge i explica la seva visió d'aquest assassinat. Clar, això donarà lloc a repeticions innecessàries o a contradiccions.
Però clar, és el punt de vista de cadascun dels personatges, llavors han de ser-hi aquestes contradiccions.
Bé, jo vaig una mica intentar llimar aquestes contradiccions, dir, bueno, si la vida real no tots diem ser per la veritat, amb una novel·la tampoc té per què sí, es poden contradir perquè cada un diu la seva veritat.
Clar, el seu punt de vista.
I bé, estem molt contents amb aquesta, estem molt contents perquè està funcionant molt bé.
Doncs nosaltres també molt contents, veritat, Gerard, de tenir doncs, avui en Francesc.
Molt recomanable la
novel·la. Molt recomanable doncs, aquest retorn de Misidor, tant pels amants de la intriga, de la història del naixement i decadència de la República Original Francesa, com d'aquells lectors interessats en la història de l'art tan antiga com actual. Francesc, et convidem que vinguis un altre dia i que ens parlis alguna altra de les teves novel·les.
Doncs moltes gràcies, sempre que vulgueu.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.